Via Lliure Podcast.
Marc Gasol, què tal, com estàs?
Què tal, com estem?
Bon dia. Què és per tu una pista d'aquestes? Ara mateix estem a la pista del bàsquet Girona, després de fer un entrenament. Quan sents aquest soroll que estem sentint de fons, la pilota botant, no? Les sabatilles que freguen contra el parquet, és el so de la teva vida, no? Una mica.
Molts anys, des de 6 anys, doncs imagina't, no? On el teu dia a dia, o la teva setmana gira entorn a entrenaments, partits, millora, desplaçaments, quan ets més petit, doncs la logística familiar, no? Moltes hores de transport públic i molt esforç familiar, no? Els pares sacrificaven molt la seva vida per acompanyar-nos a partits. Ja et dic que per mi és formació, és il·lusió, és competició. Depèn del moment vital també teu, no?
És alegre una pista de bàsquet per tu? Quan hi vas et sents còmode a casa o a vegades et pots recordar de dir, hòstia, hi he passat alguns moments delicats, difícils, pot ser que en algun moment que ho puguis arribar a odiar en algun moment, no?
Ja m'imagino que refereixes per algun llibre, no?, d'algun jugador, d'algun esportista que ha sortit.
No, n'hi ha molts.
Aquí tenim la gran sort de que el bàsquet comparteixes molt. Comparteixes molt amb els companys, aprens moltíssim. A mi, òbviament que no sempre tots són flors i violes, que hi ha moments difícils, moments de frustració, moments de dubte, però, com et deia, no?, al final per mi és el bàsquet o la cistella, la pilota, són terapèutiques moltes vegades.
Sí, eh? Sí. Terapèutiques. I treus les coses importants de la teva vida.
No, però això no és un problema. No. L'important a la vida és la família, les meves criatures, la meva dona. Això és l'important. El bàsquet, al final, dic que és terapèutic quan tens errors o tens moments difícils dintre la pista, el tornar a afrontar-ho, el tornar a parlar una miqueta, un llenguatge no verbal amb la pilota, amb la cistella, retrobar-te, no?, enfrontar-te, doncs per mi això és terapèutic, sí.
Bueno, però ara ha saltat, aquesta resposta estava bé, quan deies que l'important a la vida és la família, els fills, la teva parella, perquè les prioritats amb un jugador d'absolut elit com tu passen moltes vegades precisament per aquesta pilota i per aquesta pista, no? I segur que en molts moments de la teva vida han subjugat, el bàsquet ha subjugat la resta, no?
Sens dubte.
I clar, i ara potser estàs en un moment, no sé si és aquest el moment en què comences a equilibrar la balança.
Sí, simplement, jo crec que la balança sempre té que estar en equilibri. El que passa que a vegades, no, el teu equilibri vol dir més pes a un cantó que a l'altre, no? I avui en dia el meu equilibri passa per més temps a la família i a casa que a la pilota i a la cistella i a la pista, no? Ara hi ha una tercera pota que és el club en si, no? La governança del que ve a ser una institució esportiva com és el Bàsquet Girona, que això també va agafant cada cop més pes per mi, no? Fins i tot més que la vessant de jugador que segueix sent important, segueix sent doncs acceleradora de processos dintre del que som, però que la part de, ja et dic, de presidència doncs cada cop agafa més pes dintre del meu equilibri.
President, fundador d'aquest club, ara jugador, amb un viatge que a molta gent li pot semblar increïble, no? Que es passa de Los Angeles Lakers i en pocs mesos està jugant al Girona, a la segona divisió, a la LEP espanyola, no? Però em deies, ara potser em sento, o sigui, cada cop m'està pesant més el cantó de la direcció, de la gestió, que no el del jugador. O sigui, ara comences a ser més president que jugador?
Sens dubte,
sí, eh?
Sens dubte que és així. O sigui, ho tinc claríssim, que gaudeixo més de les coses ben fetes com a club que amb una victòria a la pista. És més important per mi la responsabilitat que tenim social dintre de Girona i del seu territori que guanyar un partit de lliga regular a fora de casa.
Has de ser un jugador més retingut ara que abans, per la responsabilitat. Sí. Clar, no puc aixecar la veu potser com en un altre moment, o dir-li en aquest o en l'altre, o a l'entrenador emprenyar-me, o amb un àrbitre, no sé què, perquè sóc el president. O sigui, jo estic, en realitat, tècnicament, estic per damunt de la resta.
Sí, el prisma de visió és diferent. El jugador i president no es porten molt bé.
No,
el marc jugador i
marc estan enfadats.
Són de necessitats vitals també diferents. El jugador pensa molt en el moment, en el present, en ara, en la solució immediata, i el president pensa molt més en el llarg termini, és molt més reflexiu, el jugador és molt més impulsiu, no? Perquè també és obvi, no?, que el jugador té les pulsacions a 150 pulsacions, el president doncs està tranquil allà, també amb pulsacions altes, però també amb una mira diferent.
Però sobre això ara, els pròxims mesos vindran moments en què s'emprenyaran el jugador i el president, perquè potser el jugador voldrà determinats reforços o uns altres, i el president li dirà, bueno, a veure, calma't, eh?
Jo crec que la feina del jugador no és aquesta, no és la de demanar reforços, i no ho he fet mai, ni com a jugador. Quan només era jugador, durant totes les meves etapes de jugador en diferents clubs, mai he posat pressió a directives o a direccions en escolta, vull més jugadors bons. No, però sí que és cert que sí que exigeixes una millora constant com a jugador, no? Perquè és el que està acostumat, el que t'han exigit a tu, i és com t'han cablejat per dins, no? T'han fet tota aquesta programació d'aquesta manera. I en canvi, des de l'altre punt de vista, doncs és molt, molt diferent, no? Penses molt més en els fonaments del club, en el treball diari, de que tot el funcionament sigui correcte, de les bones relacions amb les institucions d'aquí a Girona, i ja et dic, moltes de les cosetes que tenen a veure més amb coses que no tenen a veure amb la cistella.
Parlant de reforços, tu que tens aquesta capacitat i coneixement que d'altres jugadors evidentment no tenen, que d'altres presidents no tenen, no sé si ens podem trobar que la temporada 22-23 de cop aparegui una superestrella, perquè no, eh?
No és la...
Feia broma Ricky Rubio fa uns mesos a La Vanguardia.
Home,
qui sap?
Sí. Si el Ricky m'ho proposés, òbviament que tindria les portes obertes, però que el nostre objectiu segueix sent el mateix, el nostre tarannà segueix sent el mateix com a club, apostar primer pel jugador d'aquí, donar l'oportunitat quan anem de valorar jugadors al jugador del territori, i després anar obrint els cercles a altres objectius, no?
Del moment de temporada és importantíssim, la setmana que ja comencen els play-off. No sé si, vaja, afectarà a la teva carrera esportiva el fet de que aconsegueu alguna qüestió o una altra.
No.
O sigui, en decidir de què fas la temporada que ve.
No. La decisió meva si jugaré l'any que ve o no és totalment personal i de sensacions meves, no té res a veure amb estar un lloc o un altre, no va estar mai, o sigui, fins i tot hagués vingut aquest any, si la situació ens torna a donar com estàvem, era per mi independent la situació esportiva de l'equip, potser la situació tan negativa que hi havia de competició, de començar 2-7, va precipitar una miqueta perquè faltava a mi encara unes setmanes per estar al nivell que jo tenia més garanties per estar, però que era necessari perquè dos derrotes més ens posaven a un altre perfil de competició, no? Llavors, on estigui l'any que ve no tindrà influència en la meva decisió de jugar o no.
Sí, no és una qüestió de dir, ostres, a mi m'agradaria fer una temporada a la Lliga ACB amb el Girona.
No, perquè tinc un temps limitat i això
vital.
No anirà físic. Això anar sumant, només per sumar. Jo crec que això és una sensació personal. I el club no pot dependre tant, no? L'equip no pot dependre tant d'un jugador, encara que sigui jo.
Llavors vol dir que tu et sents físicament en un tram molt, molt cap al final de la carrera?
No, és que no només és una part, no? No pots només agafar una branca i argumentar només a través de com et sents físicament. Em trobo bé, em trobo còmode, llavors no és un tema físic, no? Però sí que és un tema d'inversió de temps per jugar a bàsquet i has d'invertir-hi molt de temps, no? I ara fins i tot sents a vegades, jo sento que massa, malgasto temps moltes vegades en preparació, en pre-post, llavors com que la meva vida va evolucionant i va canviant, m'agrada tindre temps per moltes altres coses que també considero importants.
La transició, per un observador extern diria, ostres, quin impacte ha de ser passar de jugar un dia a la NBA en una de les franquícies més importants, si no la que més, de tota la Lliga, com és Los Angeles Lakers, amb una de les estrelles més importants que hi ha, que és LeBron James, evidentment, amb tota la resta de companys, un equip que està fet per guanyar títols, no? I al cap de pocs mesos jugar a la segona divisió a Espanya, no? Uh-huh. I amb el canvi que suposa, perquè ja no és només l'exigència competitiva, sinó l'entorn, no? Tot el xou, les càmeres, no? La pressió. Com ha estat aquests 5 mesos, aquesta transició per tu?
Doncs molt, molt normal. Jo tinc la sort d'entrenar amb ells l'any passat, ja abans de començar la temporada, vaig estar, em sembla que 6 o 8 setmanes entrenant l'equip, i no s'entén sense ser el president, no? O sigui, si no entens que aquest és un projecte que has fundat tu fa tot just fa 8 anys, si no poses tot el mateix a la taula i ho valores com a tal, no? Potser clar que pot xocar, però quan entens que és un projecte que has iniciat tu, que ets el fundador, que vols impulsar encara més, que és el projecte teu d'aquí als pròxims anys, doncs no s'entén aquest pas, no? Entenc que des de fora doncs sigui complicat d'entendre.
No, i en aquest aspecte, algú pensaria, home, el retorn a la Lliga Espanyola, el normal hagués estat passar pel Barça, no? Una Lliga CB, a més, ara també aquest cap de setmana, no? Que estem veient, no sé si tens el cuquet de dir, hòstia, m'hagués agradat jugar a l'Eurolliga, i aquesta Final Four.
No soc un jugador que valori així les coses, no ho valoro pel que els altres estan visquent, ho valoro molt pel que jo estic visquent i la meva realitat, no ho he fet mai, eh? O sigui, a mi no em canviarà res en els pròxims anys de la meva vida, o quan tingui, tant de bo arribi a 60 o 70 anys, no em miraré enrere i pensaré, ostres, tant de bo hagués decidit jugar, no, perquè tant de bo el Bàsquet Girona segueixi sent un club de bàsquet que formi nens i nenes.
No, home, i evidentment el palmarès ja és prou extraordinari, des de guanyar una anella a la NBA, des de guanyar títols de Lliga o mundials europeus, etc. Que passa que sí que potser com a jugador europeu, que a més ha estat molt més temps, per exemple, que el teu germà, aquí, de pensar, ostres, m'hagués agradat guanyar una Eurolliga.
Sí, però també et dic que quan has guanyat, jo he tingut la sort de competir al màxim nivell sempre, exigir-me al màxim i guanyar moltes coses, i és fàcil de dir, no? No et defineix, no et defineix haver guanyat 3 o 5 o 2 o 1. Crec que és una mentalitat, és un dia a dia, és un compromís amb la millora constant, el que fa la resta, no? Després guanyar o perdre... No pots deixar que sigui això la teva definició, no? La teva actuació constant és el que fa que la persona que siguis, i ja està, després les coses, les interpretacions dels altres...
Et veig molt en pau amb tu mateix, Marc.
Estic molt tranquil. Estic molt tranquil.
Això ha estat així sempre?
No crec. Jo crec que, ja et dic, conforme la vida va evolucionant, tu també vas madurant. És inevitable. A mi la il·lusió que em fa a mi poder aixecar-me pel matí i portar els meus nens a l'escola i donar-los la seguretat aquesta, no? I veure el que són millors que els pares, no? Millors que nosaltres, i que tenen un altre tarannà, i això a mi em dona aquesta tranquil·litat. Sí.
Què tal com ets com a pare?
Molt implicat. Jo com la meva dona constantment ens mirem al mirall molt, no? Com podem fer millor, com els podem ajudar. Els qüestionem coses a ells també perquè ells vagin preguntant-se, no? Són petits encara, la Júlia farà 8 ara i el Luca tot just n'ha fet 5.
Tu esperaves que t'afectés tant ser pare?
No ets conscient, almenys jo no era conscient. Sabia que era una responsabilitat molt gran, el que no era conscient de que després tindria tant de pes en el meu dia a dia, no? I no va ser immediat l'evolució, no? Inicialment ho posaves tu com a prioritat de forma voluntària, no? I ara ja és una prioritat constant. Sempre quan últim, no? Moltes vegades anar a dormir o primer en despertar-te, doncs ve ser així, i que cada cop costa molt més trobar els teus propis moments de tu sol pensar, no? I de parella, ja ni t'explico. Trobar moments de parella amb la dona, de marxar, i només som el Marc i la Cristina sopant. Quan el sopar, doncs el 60 o 70, 80% del sopar anem parlant, doncs, la classe dels nens, l'extraescolars, pare X, mare tal...
Això de la parella és molt interessant, perquè els que tenim fills sabem que hi ha un dia, de cop, i ningú t'avisa, que en comptes de ser tu i ella, de cop ets el pare de i la mare de. I la teva relació a la taula, anant a algun lloc o altre, és de dos pares que conviuen junts, però que són bàsicament, sobretot a la seva vida, els pares de.
És un projecte comú, també, vulguem o no, no? O sigui, quan ets una parella està clar que ets parella, i el centre d'atenció, doncs, el temps que no tens per tu el dediques 100% a la teva parella, i aquest temps, doncs, és molt intens. Òbviament, quan tens un projecte que necessita tant com una criatura, molt d'aquest temps, fins i tot el teu personal, es dedica als nens.
Deixa'm tornar a la carrera esportiva, perquè abans et preguntava, et veig molt en calma, en pau, en tu mateix, i et preguntava si sempre ha estat així, i em deia, segurament no, no? quina transició has fet tu? Perquè evidentment el teu, o sigui, el teu despertar d'estrella és més tardana que d'altres, no? Passes per una fase, passes pel Barça, no acaba de sortir bé, vas a Girona i allà comences a estar aparta, arribes a la NBA, és molt més lent el procés, tot i que hi han fases per arribar a ser campió de la NBA, no? De ser el millor jugador defensiu el 2013, etc, no? Com has bregat amb tu mateix en aquesta part de la carrera, diguem-ne, no?
Amb molta normalitat. He tingut la sort de primer d'estar exposat a moltes coses abans de viure-les, a través d'en Pau. Jo era, doncs, jo el conviure molt amb el Pau, doncs jo veia com funcionava, no?, tot el dia a dia. Potser no era conscient que ho estava veient i que ho estava interioritzant, però ho veia. Tot el que és l'entorn del bàsquet, i moltes vegades jo passava desapercebut, però era capaç d'escoltar quan estava en Pau davant i quan no estava davant, com la gent conversava, què parlava, no? Després jo era molt, molt segur a la pista, no? Potser no tan segur fora la pista, però dintre la pista sempre ha sigut un entorn on jo m'he sentit molt còmode i sabia que, per molt que tal, a la pista jo podia competir i guanyar qualsevol, ja fos un jugador com en Pau, que era molt millor i molt més conegut que jo, o qualsevol altre jugador, no? Perquè jo tenia primer una actitud, no?, i una mentalitat de sempre de, vale, ok, jo puc donar tu el galardó d'aquests millor que jo, però no tinguis cap dubte que guanyaré.
Clar, segurament ara que cites el Pau, evidentment, el fet és que ell se'n va amb 21 anys, no?, a la NBA, no? I llavors és molt difícil, suposo, gestionar quan apareixes, no?, al Barça. Diuen, ostres, clar, és el Marc. L'altre s'ha anat amb 21, i ja està jugant, i ja està competint, i ja està tal, i ja està traient números, se'n va als All-Stars, no? Les expectatives, no?, suposo.
Sí, però jo, com que sempre he anat una mica la meva, potser és una mica també la sort d'haver sigut el fill del mig, no?, que mai has tingut una atenció desmesurada, no? Llavors, no tenia cap problema, jo no tenia problemes, ja et dic, era molt segur a mi mateix, sabia que tenia la llibertat sempre de decidir i sempre he sigut conscient, no?, i la responsabilitat de que qualsevol cosa que decideixis la decideixes per tu, però per malament.
Quan vas a la NBA, una mica abans, quan hi vas als Estats Units amb tota la família, perquè el Pau se n'hi va, comences a veure el que és allò, hi ha algun moment que penses, bueno, el Pau ja ha arribat, jo puc arribar-hi?
No.
Què tenies, 15 anys allà?
Tenia 14, 16, 15, 16? Tenia 16, era 16. No, mira, així, alguna vegada sí que entrenava amb ells, la diferència física, òbviament, de jugadors NBA contra un nano de high school era molt gran, però no, jo era molt confiat, i no sé, sempre havia pensat així, no pensava, jo estaré a la NBA, perquè no era la meva manera, jo no era un somiador de truites, no ho imaginava mai, no era tampoc...
No ha sigut un objectiu?
No ho era, ni molt menys, era, et dic, anar trobant el camí propi, encara que el tingués que fer més a poc, encara que el tingués que fer d'una altra manera. Jo, quan el sortia aquells 3 anys al Barça, el meu plantejament era anar cap a l'Alep, era anar un dels projectes que hi havia a l'Alep, perquè volia jugar i volia passar-m'ho bé.
Sí, baixar un pistó.
Jugar, m'era igual, on l'oportunitat que tingués de jugar. Vaig tenir la gran sort que aquell estiu el Pepo em crida per entrenar, per la lesió d'un company, i durant aquesta preparació, doncs, les coses van sortint bé, creuen que puc ajudar i em porten a l'equip pivot, acabo jugant i quan ho jugo ho faig bé. Vinc aquí a Girona, un lloc que era idíl·lic, la meva situació, molt a prop de casa, la meva dona, doncs, podia pujar aquí el cap de setmana i estàvem junts, i d'aquí ja va ser, ja et dic, vaig estar exposat a la selecció, és el màxim nivell, vaig dir, hòstia, si foto unes coses bé, jo puc estar aquí molt de temps, no?, i aprofitar aquestes oportunitats, no?, que el jugador moltes vegades aquestes oportunitats s'ha d'agafar amb molta força i les ha de veure i afrontar.
El Mundial.
El Mundial, però després l'any següent també, jo sabia que tenia una oportunitat de fer les coses bé i m'hi vaig agafar i sabia que era una responsabilitat i que era algú diari, i vaig tenir una gran sort de fer-ho aquí a Girona.
Però tu estàs draftejat per l'NBA, en quin moment et drafteixen?
Després d'aquell primer any a Girona. Després del primer any a Girona, per edat, els 22, toca que et draftegin, i a mi em van triar al final del draft, quan jo no quedava ni l'escombriaire, em van triar allà.
Número 40...
48.
48.
48.
Tu no pensaves que anaves al 48, no?
No, ni molt menys. Aquella tarda vespre, en converses, em diuen que ha trucat a Sant Antonio, que té el 21, després no sé qui, que té el 28, després hi ha un altre que té el 18, que pot... Tot aquest mamoneig de curiositats i preguntes que realment no són res la majoria, però bueno, ells pregunten, no?, quina és la situació. Després no va ser el cas i tu vas passant
i passant rondes.
Sí, vas passant tal i va ser així que el 48 jo estava dormint. O sigui,
després... Ah, o sigui, quan et draftegen no
estic ja somiant.
Bueno, a veure, he de dir que aquesta setmana vaig sentir a la sotana, vas explicar que estaves fent un xupito per ronda, no?
Sí, imagina't, estava dormint, per això et dic que estava dormint ja. Jo la...
T'havia tombat, no?
Sí, em va guanyar.
El draft et va guanyar.
En David Sterren va guanyar, va anar traient i entre el temps...
Ell ho sabia i estava a veure fins on podia tibar.
Mira, érem el Pau, en Joan Carles, la dona en Juan Carlos, la Vane, la Cristina, la meva dona, i el Pau no sé qui estava aquí. I estàvem tots tres, tots sis, veient el draft i clar, ells anaven aguantant i anaven marxant de... Estàvem a Eivissa, a més...
I en aquell moment, quan et desperten l'endemà o quan sigui, Marc, al final ets a 48. Penses, ja no cal que hi vagi...
Jo quan m'informen, quan em desperten, ja em diuen, desperta! Clar, jo quan em desperto, no sé per què, òbviament segurament seria culpa dels xupitos, tenia consciència que era el 42 o 44. I dic, però qui?
No, qui s'ha atrevit? Els Lakers. Pots anar a fer punyeta, els Lakers.
Em van trucar al migdia següent, quan ells es desperten allà, no? Et truquen i et fan com una mica el show, no? De benvingut.
Ah, et van trucar els Lakers, clar.
Mig capxa, que era la gent, no? I em diu, una ressaca de cavall, i em diuen, benvingut, en anglès, no? Benvingut als Lakers. I jo, sí.
Gràcies.
Sí, dona'm l'Speedy Fan que això no tira.
Però llavors va ser, clar, o sigui, tu t'escollen els Lakers, que finalment haurà estat l'últim club, si vols dir-ho així, amb què jugues a la NBA, perquè, oi que és un intercanvi de fitxes, quan el Pau se'n va als Lakers, mm-hmm. traspassen els teus drets a Memphis.
Així és, així ens traspassen a...
Però no sé si Memphis sap què està agafant en aquell moment,
ni,
no?
Ni idea. I també jo tenia l'objectiu aquí a Girona de seguir jugant i millorant, no? Que a més aquell estiu també el Barça em demana de tornar. Em diu, Marc, em van cedir per 2 anys i em diuen després del primer any si jo volia tornar. Els vaig dir que no, que el meu camí seguia per Girona i a més aquell any ve aquí un altre entrenador de primeríssim nivell que és en Pedro Martínez. Mhm. I sempre estaré agraït. I aquell segon any amb el Pedro doncs, em va empujar molt i va ser un gran any personal. I després ja sí que el club va entrar en fallida, va desaparèixer el Casballo Girona, que era el CB Girona, i vaig tenir l'oportunitat de marxar a Memphis, i així va ser.
Hi ha una cosa que ara que us dedica, crec que està vinculat a una cosa que volia preguntar. Tinc la impressió que un dels factors diferencials de la teva personalitat és la lleialtat. Tu vens a Girona en un moment delicat de la teva vida, perquè és això que em deies, no? Plantejaves anar a l'EP venint del Barça a CB i amb tot el que comporta, no? I et trobes al Girona, i el Girona et funciona bé i et dona les oportunitats, no? I acabes tornant al Girona després de la NBA en comptes d'anar a un altre lloc. A Memphis t'hi estàs una dècada ben bona, no?
10 anys i mig.
I m'imagino que en diversos moments... tens cants de sirena de dir, vine cap aquí, vine cap allà, i tu et sents la cosa aquesta de la pura lleialtat de qui m'ha ajudat en un moment important.
Sí, jo crec que l'esportista moltes vegades, no? El retorn de l'aposta, òbviament que tens un retorn immediat, no? Que és el retorn econòmic quan treballes per algú, però crec que tot va més enllà. Després hi ha un retorn personal també, no? Que tu has cregut en mi en un moment que potser doncs, no era fàcil, no? Quan potser no era el fàcil o còmode de confiar en algú així, i quan jo tinc l'oportunitat t'ho retornaré. I en aquest cas va ser així. Jo quan estava a Girona jo no volia, o sigui, no tenia clar que anar a la NBA fos el meu camí, tot i que havia anat molt bé. I dic, ostres, si això segueix endavant i podem fer un contracte més o menys, perquè aquell any doncs, molts equips d'Europa diuen, ostres, vine aquí, tal, podrà ser tal. Bueno, és que jo estic aquí i jo em dec a aquest club. Jo no tinc ganes ara d'escoltar. I certament, també quan vaig anar a Memphis, amb les dues agències lliures que vaig tindre, la primera no vaig escoltar absolutament a ningú i la segona vaig escoltar només a dos clubs per qui eren i per qui eren les persones que em venien a parlar, perquè no...
Qui eren?
Era Greg Popovich i Phil Jackson, i per respecte a ells, perquè doncs, el meu bàsquet i el seu, o sigui, jo vaig aprendre bàsquet NBA, les meves creences giraven molt a creences que ells havien demostrat, no? I fins i tot l'any de marxar, l'any d'acabar a Memphis, em pregunten si volia marxar directament al propietari. Em diu, Marc, vols marxar? Si vols marxar, digue'm a on, i facilitem tot. I dic, no, jo em vull quedar, vull solucionar, no? Saps? Vull solucionar aquesta situació, vull que tots estigueu contents i orgullosos de l'equip que hi ha. Per sort no m'han fet cas, em van enviar a Toronto.
I va ser campió de l'NBA.
I vam ser campions de l'NBA, sí, així va ser.
Sobre això que deies, el que dèiem a la punta aquest de la lleialtat, això vol dir que si no hagués desaparegut la Cas Bayou, potser no haguessis anat a Memphis?
Sí, això és així.
Si tu no haguessis anat a la NBA, si el projecte de Girona hagués continuat.
Sí, això, el director esportiu d'aquell moment, que era Antoni Maceiras, t'ho podria corroborar. Jo li vaig dir, escolta, està molt bé, em venia al Barça, a Madrid, al CSKA, tots els equips europeus que hi havia en aquell moment importants, doncs tenien ganes que em sumés al seu projecte, i així, està molt bé tot això, em sembla molt bé, però jo estic aquí a Girona, o sigui, no tinc per què anar, la meva vida, les meves necessitats no passen per grans expectatives, llavors jo aquí estic molt a gust i no... I si tot va bé i l'equip pot anar millorant i anar creixent com a entitat i en personal i professional, jo no tinc per què marxar d'aquí.
Tu no tornaràs a jugar a un altre equip que no sigui el Girona?
Ho dubto. La veritat és que ho dubto. No pots dir mai faré alguna cosa, perquè les situacions i els contextes poden canviar, però m'alegro molt de poder haver jugat pel meu club. Encara sigui almenys que menys cobra de plantilla, estic molt content d'haver-ho fet.
Anirem acabant, només per preguntar-te aquest efecte que ha tingut sobre la ciutat de Girona, no només la teva arribada, hi ha un altre club, en aquest cas femení, com és l'Uni Girona, Laia Palau, que ha anunciat precisament que s'acomiada, no sé, des del teu punt de vista, què representa Laia Palau? També.
Una icona, un referent, però ja no, més enllà del bàsquet femení, Laia Palau és una referent i una icona per l'esport estatal, europeu, i perquè els Estats Units no la coneixen tant, perquè si coneixen la història, la dedicació, la inspiració que ha sigut per molta gent, al·lucinarien. Quan jo vaig a Laia jugar, ella fa coses a la pista que la majoria dels nostres jugadors no poden fer. I això fer-ho en 40 i pico anys, vol dir que ets especial, no?
Has dit de 40 i pico anys, tu no t'hi veus, jugant fins més enllà de 40?
És que jo, el meu contracte és any a any.
Bueno, no, però això no té res a veure amb les expectatives que tens personals.
No, jo et dic, estic a la sobretaula de la meva carrera i no... Mm-hmm. La sobretaula no saps quan pot acabar, no?
M'agrada molt el concepte sobretaula de la meva carrera. Sí, o sigui, és allò que a vegades s'allarga i a vegades ho ventiles ràpid.
Perquè si t'allargues a vegades pot portar conseqüències negatives,
sí.
I una retirada de temps és una victòria. Però vull dir que ens hem menjat tot el que ens havíem de menjar. Hem gaudit el dinar, hem gaudit moltíssim. També la compta està pagada, també és important. I ara
ja heu pagat, eh? O sigui, que ara venen, igual venen els xupitos, compte.
Ja han vingut.
Ah, ja han vingut també.
Han vingut també els xupitos.
Perquè sempre és molt complicat, a vegades.
Han vingut els gels que suren i estem amb la boca llimonada ja. Llavors, jo et dic que no...
Sobre una última qüestió sobre Laia Palau i l'Uni Girona. Clar, és que compartiu pavelló, compartiu zones d'entrenament. Té sentit que en algun dia sigueu el mateix club?
Jo crec que cada cop ens hem d'anar apropant més. Primer perquè com a objectiu el Bàsquet Girona no pot ser un club masculí. No m'agrada gens el concepte de club masculí. No sé quan ni com, però tinc clar que els tarannàs cada cop es van apropant més.
Laia Palau estaria en el teu organigrama si tu tinguessis l'ocasió, diguem-ne, de dir, ostres, l'entrenadora o la directiva responsable
Palau,
del que sigui.
Estic segur que estarà on ella vulgui, perquè té el talent i la capacitat per ajudar, com et deia, més enllà del bàsquet. La Laia Palau, si treballés per l'empresa més gran de Girona, podria aportar moltíssim. O sigui, la Laia estarà i treballarà on ella vulgui, perquè té aquesta capacitat de fer-ho.
Tu, entrenador?
Em costa molt visualitzar-me a mi com a entrenador professional, em refereixo. Mm-hmm. A mi m'agrada molt i m'enriqueix moltíssim treballar amb nens i nenes petits i petites. Això m'ho passo bé, m'agrada, perquè a més té un... Veus, no? Les ganes d'aprendre dels nens i les nenes, els ulls, les orelles, aquest nerviosisme, t'escolten moltíssim. Si els hi dius qualsevol bajanada, corre cap aquí, ells corren cap aquí tots, i paren. No? I els professionals no som així, som més cabrons. Mm-hmm. I som molt més mandrosos i som més torracollons.
I més ego.
També més ego, però l'ego és molt solucionable sempre que hi ha un lideratge clar. O sigui, l'ego s'ha de canalitzar de forma positiva, perquè en moments és necessari l'ego. Crec que l'ego l'únic que s'ha de fer és anar ajustant el moment del partit o de l'equip. I un lideratge clar elimina d'alguna manera el que ve a ser l'ego negatiu, no? O l'ego mal gestionat. Passa que quan deixes a les gallines doncs, lliures i escapin, doncs, potser te'n tornen la meitat.
Bueno, l'ego et fa guanyar partits, clar.
Sens dubte. Sens dubte.
Marc Gasol, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Igualment, que vagi molt bé.